Avui al Mont-RAC1 celebrem aquest cara a cara entre partidaris d'una i d'una altra opció. Jordi Sánchez, bon dia.
Molt bon dia.
Jaume Alonso Cuevillas, bon dia.
Bon dia.
I moltes gràcies a tots dos per ser aquí. Jordi Sánchez és partidari de quedar-s'hi, Jaume Alonso Cuevillas de marxar-ne. Em podríeu explicar breument per què defenseu l'un que cal quedar-se al govern i l'altre que cal abandonar-lo? Jordi Sánchez, perquè...
Mira, seré molt ràpid i sintètic. Jo crec que compartim el conjunt de militants de Junts per Catalunya una diagnosi, i és que, efectivament, el nostre soci de govern no ha donat compliment a una part de l'acord, una part molt important de l'acord que vàrem fer concretament el vicepresident aragonès en aquell moment, l'actual president de la Generalitat i jo mateix, i això certament ens situa en una tensió des de fa mesos que la venim patint. Però on no estem d'acord el conjunt de militants afiliats de Junts és en la solució en aquest problema. I, efectivament, jo sóc partidari de no trencar, de no sortir, de no renunciar, de no abandonar el govern, fonamentalment per una qüestió molt simple, i és sortir del govern, abandonar el govern, renunciar al govern, no ens apropa a la independència. Al contrari, ens hi allunya. I si, efectivament, els motius per sortir-ne, que alguns argumenten, compartim la diagnosi, és a dir, hi ha un incompliment de l'acord en uns aspectes concrets, estic convençut que sortir-ne, abandonar el govern, renunciar al govern, no ens ajudarà a assolir aquells punts que avui Esquerra Republicana no ha complert de l'acord. Per tant, si el meu objectiu és que l'acord s'acompleixi, el que sí que tinc clar és que abandonant el govern segur que no s'acompliran. Abandonant el govern segur que la direcció estratègica de l'independentisme quedarà molt més lluny com a possibilitat de lo que tenim ara, que la coordinació a Madrid serà molt més difícil o impossible de lo que ha estat ara. I, per tant, crec que per la meva cultura política, per la meva manera de fer, i crec que pel que els nostres votants, i espero que la major part d'afiliats considerin, crec que nosaltres som els que no donem cap batalla per perduda, som persistents, som dels que creiem que els pactes s'han de complir, però ens quedem a on els electors ens han posat, que és amb responsabilitats a les institucions, per forçar un gir en aquesta Esquerra Republicana, que s'hi resisteix, però que segur que si abandonem el govern se'n sortirà absolutament en la seva, i abandonarem la unitat independentista i aproparem l'unionisme al govern de la Generalitat.
Jaume Alonso Cuevillas, per què s'ha de trencar amb Esquerra Republicana?
Bé, comparteixo diagnòstic, òbviament, però no solució, com és obvi. Junts va néixer com un moviment d'alliberament nacional que va adoptar forma de partit polític. Jo crec que una de les coses que votarem entre avui i demà és si prima més aquesta forma de moviment, aquesta ànima de moviment, o aquesta forma, aquest cos de partit polític. El nostre element aglutinador és la independència, i de fet com a partit som una cosa estranya perquè tenim un corrent d'esquerres, un socialdemòcrates, un liberal, a diferència d'altres partits que són verticals, són militars o monàstic algun d'ells, i nosaltres som junts però no iguals, i el simple fet de que tinguem aquest debat és una cosa disruptiva al món dels partits polítics. Com que el nostre principal objectiu és la independència, i constatem tots que des del 17 en aquí no ens hem apropat, sinó que ens hem allunyat, i que actualment formem part d'un govern autonomista, perquè és evident que Esquerra Republicana no creu que la independència sigui possible, l'estan fiant l'any 40, l'any 50 o a dues generacions vista, i per tant és evident també que la seva estratègia passa per l'hegemonia de l'espai polític, amb l'actitud que estan tenint tant a Madrid amb la taula del diàleg com donant recolzament al PSOE amb totes les lleis i pressupostos, això no ens acosta a la independència, i encara més cada dia crea una desafecció més gran de la gent independentista, que ens veu a tots igual, la gent que estem més polititzats o més informats sabem molt clar qui és qui, però la gent diu tots són iguals, surten llistes cíviques i tal. Per tant, jo crec que cal una gran sacsejada a l'espai independentista, i que això només ho podem aconseguir sortint del govern, recuperant des de Junts, des d'aquest moviment que primi l'ànima de moviment per sobre del cos de partit, i que per tant, jo dic des de la meva incultura política, que puguem liderar aquest moviment que ens acosti cap a la independència.
El senyor Bassem mira, per tant entenc que em dóna la paraula.
No, si ha dit alguna cosa, si no jo canvio.
Sí, no, aviam, jo m'he dedicat com a politòleg a estudiar bona part dels moviments d'alliberament nacional. No sé quin és el concepte que té el senyor Cuevillas del que és un moviment d'alliberament nacional. En qualsevol cas, jo crec que això formaria part potser per anar a fer una conversa amb un cafè, no? Però jo crec que el que avui som claríssimament i el que la gent ha entès que som és una opció política compromesa amb l'1 d'octubre, compromesa amb l'independència, convençuda de que només des de la unitat podem avançar i que portem en el nostre ADN personal, la gent que configurem junts, moltes, entre cometes, batalles de molts moments molt difícils, on és evident que si haguéssim tirat la tovallola, si haguéssim agafat la porta i haguéssim marxat, si haguéssim trencat el que teníem sobre la taula, per exemple, no hauria estat possible l'1 d'octubre. És a dir, amb actituds com les que ara s'argumenten per sortir del govern, apel·lant a conceptes d'una certa supremacia moral, la dignitat, la coherència, com si els que no estiguessin per sortir del govern fossin indignes i incoherents, no? Amb aquesta argumentació, li asseguro jo, senyor Cuevillas, que l'1 d'octubre no hauria estat possible. L'1 d'octubre va ser possible per dues coses fonamentalment. Primer, perquè hi va haver un govern de Junts pel Sí que era un espai d'unitat. Sense aquell govern d'unitat, que en aquell moment era Convergència, després del PDeCAT i Esquerra Republicana, amb una certa complicitat de la CUP, amb la tensió que hi va haver-hi des del minut zero amb la CUP, òbviament l'1 d'octubre no hauria estat possible, perquè els partits haguessin estat rivalitzant des del minut zero per veure qui treia, diguéssim, la puteta més enllà que l'altre, no? El segon element, perquè vam ser capaços, tots, els que en aquells moments estaven al capdavant de les institucions i els que estàvem al capdavant de les entitats, de ser generosos, d'entendre que efectivament hi havia moltes diferències i molts motius, a vegades passionals més que racionals, però que en política això també compta, com en la vida, i els vam posar en un segon pla. Per tant, crec que és molt evident que cal generositat i que cal compromís i que cal no tirar la tovallola si el que volem de debò és treballar per la unitat independentista. Si el que volem és convertir-nos en petits espais que estem tocats per la raó, que no acceptem cap altra crítica ni cap altra veritat que la nostra. Si creiem que amb la nostra força és suficient per tirar endavant, tinguem o no tinguem una majoria de diputats, aleshores potser sí que la sortida del govern és la més raonable, però aquesta no és la meva cultura.
Sí.
Nosaltres som els que hem volgut la unitat per sobretot, ens diem junts, ja no és casualitat. Vull recordar que el moment en què venien les eleccions europees, el president Puigdemont li va oferir, el llavors vicepresident o l'exvicepresident Junqueras, li va oferir anar junts a les llistes europees i que ell vicepresident anés per davant del president. Per tant, si no anem junts, no és pas perquè des de Junts no vulguem, sinó perquè Esquerra, més aviat dit, la dirigència actual d'Esquerra no vol. I per tant, doncs, el que estem fent des del 17 és una submissió cada dia més conformista cap als postulats d'Esquerra i està clar que no s'ha mogut ni un dit del seu plantejament. Ells volen, ho han dit, l'hegemonia autonomista, ens han dit a les negociacions que hem tingut que ni pensen, que no estem demanant res estrany, estem demanant que es compleixi allò que es va acordar, allò que en Jordi Sánchez va acordar amb en Pere Aragonès per poder investir Pere Aragonès com a president quan era la segona força política que les eleccions, recordem, les va guanyar en Salvador Illa, i només li estem demanant que compleixi allò que va acordar i que va signar, i ens diuen que no ho compleixen i que no ho pensen complir. Per tant, amb aquesta actitud d'anar-los al darrere, és evident que no els mourem, i el que cal per aconseguir la unitat és una gran sacsejada perquè sigui la gent que vota Esquerra Republicana i que cada dia està més desafecta i més decebuda amb el gir de 180 graus que ha fet Esquerra Republicana, la que forci la seva dirigència o que imposi un canvi de dirigència per tornar a fer possible aquesta unitat necessària per una confrontació que és molt difícil amb un estat que no té escrúpols.
Sí, no seré jo qui defensi Esquerra Republicana, vull dir que estic absolutament d'acord que l'actitud i el paper del nostre soci de govern no es correspon amb el compromís que vàrem acordar aquell cap de setmana amb l'actual president aragonès i jo mateix, i que efectivament hi ha un gir que no és nou, que ja ve de l'any 18. Aquí també vull recordar que hem viscut altres moments molt difícils, molt difícils. Per mi el més important va ser quan el 30 de gener no es va proclamar ni votar, ni es va deixar votar com a president de la Generalitat el president Carles Puigdemont. Aquell moment va ser molt difícil perquè tenia molta més força el conjunt de l'independentisme al carrer, estàvem molt més mobilitzats, alguns estàvem en l'hotel sota del Real, però és evident que hi havia una indignació i una mobilització que avui no tenim. I en aquell moment, l'independentisme, Junts, malgrat el seu màxim dirigent, va ser, en paraules que alguns ara podrien utilitzar, humiliat, no va ser acceptat, no se li va reconèixer la victòria, es va decidir continuar. Per un acte de responsabilitat. I posteriorment amb el president Torra exactament el mateix. Aleshores, la pregunta és com és que en aquells moments es va acceptar, malgrat tot les contradiccions de que millor junts que separats, malgrat efectivament hi havia diferències i deslleialtats en teníem, i entenc jo que hi van ser-hi per part del nostre soci, i avui no. Crec que aquest és un canvi radical que, si jo tingués clar, i ho dic molt honestament, amb què guanyem, amb què surt reforçat el projecte independentista, amb què, fins i tot, junts, amb què surt reforçat, sortint, abandonant, renunciant al govern, jo no en dubtaria, però és que jo crec que es debilita. I segona qüestió, i molt ràpida,
gràcies.
També es debilita un altre factor fonamental, que és el compliment del nostre programa electoral, que és inequívoc el nostre programa electoral, i que això no se'n parla. I el nostre programa electoral, que el convido a llegir, en les primeres pàgines, claríssimament diferencia entre l'acció del govern autonòmic i l'acció del Consell per la República, amb la famosa bifurcació. Aquest és el programa electoral del 2021, del 14 de febrer del 2021. I on clarament Junts per Catalunya agafa un compromís davant dels seus electors, els que ens van donar la confiança per tenir els diputats que vam tenir per entrar al govern, que el nostre compromís era treballar des del govern per donar benestar, per ajudar a les empreses a tirar endavant, per ajudar les persones amb dificultats, per tirar endavant polítiques lingüístiques. És veritat que venen temps difícils. És veritat que venen situacions econòmiques incòmodes per estar al govern. Però també la nostra cultura és saber, en els moments difícils, no renunciar a donar la cara, a estar al govern amb la millor gent que tenim, que jo no estic convençut que els millors consellers de la Generalitat són els de Junts per Catalunya.
Jo me l'asseguraria, sí.
Acord, al principi i al final, que els millors consellers són els de Junts per Catalunya, això és una obvietat, m'atreviria a dir. Amb el principi, el diagnòstic, quan en Jordi Sánchez anava explicant què ha canviat, a mi m'ha recordat una mica la relació entre Catalunya i Espanya. El catalanisme ha estat durant anys intentant escoltar Espanya, educar Espanya, democratitzar Espanya, i ha arribat un moment amb el que hem vist que no és possible. Efectivament, el punt de disrupció és el 30 de gener del 18, quan es desconvoca el ple per investir el president Puigdemont, fins i tot potser abans, quan no es redita Junts pel Sí i l'Oriol Junqueras decideix que s'ha d'anar amb dues llistes separades, i hem seguit amb aquesta actitud d'escolta Esquerra, intentant anar junts, però és que hem vist que fora d'això, no només anem junts, sinó que ells cada vegada han fet un gir autonomista més clar. Llavors, el nostre programa electoral està clar que té unes polítiques sectorials que s'estan complint. Acabem de fer una auditoria i això ho demostra satisfactòriament, coses millor, coses pitjor, però el leitmotiv de l'existència de Junts per Catalunya és avançar cap a la independència, i em sembla evident que en aquest punt hem retrocedit de forma clara. I si no produïm una gran sacsejada que faci reaccionar Esquerra o els votants d'Esquerra, doncs seguirem per aquest pedregar, arrossegats, i amb la gent cada vegada més desafecta, amb el sorgiment de llistes cíviques que encara dividiran més l'independentisme, etc. És a dir, no llancem la tovallola, sinó que creiem que en aquests moments cal que ha fet exercici, que és dur, perquè al final hem de decidir entre una cosa dolenta i una cosa pitjor, perquè l'ideal seria que Esquerra Republicana complís els acords que va signar, però com que això no és possible, al final arriba un moment que s'han de prendre plantejaments que facin moure el tabler.
Jo només li matisaria, això no ha estat possible, però pot ser possible en el futur que Esquerra Republicana compleixi els acords. Aquest és el meu objectiu,
sí.
I jo crec que aquí ho hem de tenir molt clar. I sobre el gir del catalanisme, miri, no ho sé. És a dir, jo tota la meva vida política, l'acció cívica, des dels 18 anys l'he fet en el camp de l'independentisme. Per tant, no sé dels girs que altra gent ha fet. Però el que sí que tinc clar és que estic molt content que molta gent hagi girat, perquè això és el que ens ha donat la força, l'independentisme, l'1 d'octubre, de sortir a votar de manera majoritària. Per tant, jo no li compro aquesta major de que s'està en un gir. Escolti'm, l'independentisme avui és molt més fort que fa 20 anys i 25 anys, i li asseguro.
Sí, sí, l'independentisme és, òbviament, molt més fort que
fa 20... I, per tant, anem pel bon camí. No perdem
les oracions. Fa 20 o 25 anys, però amb els últims 5 hem retrocedit i la gent la tenim cada vegada més desafecta, com es constata a cada mobilització, com es constata amb el que tots ens diuen, es posen tots el mateix sac, tots els partits sou iguals, quan aneu de debò ja m'ho direu. La gent està desanimada, desencisada, desorientada... Empenyada.
Però potser la gent està desanimada o desorientada... Potser, perquè massa sovint, tots plegats, hem acabat fent promeses que no eren viables. Jo he escoltat, i vostè ho sap perfectament, compromisos de que la independència arribaria el 2026. I no una vegada, sinó diverses.
Jo crec que el 25,
El 25, no, doncs... Sí.
Pues, això és un tema de cultura política.
Vostè ho ha dit. Sí,
jo també vinc del marxisme...
Amb una font tan científica com el senyor Deulofeu. És a dir, probablement el que és bàsic és que parlem clar i que sapiguem que tenim enormes dificultats per vèncer aquest estat, que l'1 d'octubre vàrem guanyar, que probablement el 3 d'octubre, o amb seguretat, i l'altre dia ho parlàvem amb el senyor Basté en aquesta mateixa taula, ens vàrem equivocar. Però el que és evident és que si només dels aprenentatges positius d'aquella tardor del 2017, o que va fer possible aquella tardor, que és la unitat, la generositat, la capacitat d'entesa, la tornem a posar en valor, la no renúncia a les institucions, blindar les institucions perquè l'independentisme la controli, podem tornar a tenir, jo no estic segur, l'oportunitat per vèncer l'Estat.
N'havia acabat l'11 d'octubre.
Sí, el 3 d'octubre vam estar molt a prop, però és evident que des del 3 d'octubre del 17 fins avui hem reculat, i jo no ho deia quan parlàvem dels girs, això, jo vinc d'una cultura marxista, però de grou.
Jo no.
Ja.
Marxista sí, però no de Groucho.
Però pues, jo per això dic, posem-li una mica de sentit de l'humor i traiem-li transcendència a les coses, no ens posem tan tensos.
Diversos càrrecs territorials defensen quedar-se com els alcaldes i regidors del Maresme o de Barcelona. Sortir del govern pot perjudicar, o molts ho veuen com un perjudici de cara a Junts per Catalunya a les eleccions municipals, senyor Alonso Cubillas?
Jo crec que no, Jo crec que les eleccions municipals el que prima substancialment és el carisma del candidat o candidata a alcalde, tant a llocs petits on és molt més clar com a llocs grans també, i que les sigles, més aviat, la meva percepció és que poden restar més que sumar. Si al final tens un bon candidat però es presenta per unes sigles que no donen credibilitat o penses que no tenen coherència, això pot ser un fre per restar. Si el candidat o candidata és bo, llavors té bons resultats.
Jordi Sánchez?
Jo crec que les sigles de Junts sumen, crec, per tant, això no em preocupa, però jo mai he estat alcaldable, de fet, jo mai he estat polític institucional, no he tingut mai responsabilitats, mai he cobrat de la política, només quan vaig estar a la presó 3 mesos de diputat abans de que se'm suspengués en sou del febrer del 2018 al maig o juny, ja no me'n recordo, del 2018, però, per tant, parlo sempre molt de respecte, sobretot per aquests dirigents polítics locals que donen la cara en el seu poble i que són una autèntica farmàcia de guàrdia 24 hores sobre 24 per atendre en els seus veïns, no? Jo m'agradaria pensar el que diu el senyor Cuevilla, d'en Jaume, de que, efectivament, no, això, sortir del govern no ens farà mal, però jo escolto els candidats, els alcaldes actuals, alcaldesses, els alcaldables, i tots ens diuen, o la majoria, jo no he conegut cap alcalde de Junts per Catalunya que em digui que bé sortir del govern serà fantàstic perquè això ens ajudarà a guanyar les eleccions. Poso un nom, que a més ho ha dit públicament, Xavier Trias. Xavier Trias crec que ha generat entusiasme a tots els companys i companyes de Junts per Catalunya, no només de Barcelona, perquè creiem que és un candidat excel·lent que amb una generositat fora de mides ha decidit plantejar-se molt seriosament, tornar a la vida, a l'arena política i fer un servei en un projecte polític amb el qual ell hi creu i ho comparteix, no? L'altre dia va dir... Creu que no entén res, creu que és un error sortir del govern i d'alguna manera va donar a entendre que posava a la nevera i a l'espera, diguéssim, de l'evolució, el seu compromís. Per tant, ens podem realment permetre el luxe, no junts, sinó l'independentisme, de tirar per la finestra el que avui és probablement la millor opció per guanyar l'alcaldia de Barcelona des de l'independentisme, que es diu Xavier Trias, al capdavant de Junts?
Respon a les Cubillas.
Sí, ja he dit que, per descomptat, a Junts hem de triar entre dues opcions dolentes. Estem aquí perquè Esquerra no ha complert els seus compromisos i, per tant, tant de bo poguéssim seguir el govern amb una Esquerra que complís els seus compromisos. Però, novament, tant a nivell municipal com especialment a nivell nacional, que és el que estem parlant, l'objectiu principal és la independència, és evident que s'ha de gestionar el mentrestant que se'n diu i s'ha de gestionar el benestar de tothom, però és obvi també que amb l'expoli fiscal que patim tot això no ho arreglarem de forma clara fins que no siguem independents.
Hi ha més preguntes, quan són les 10 i 1 minuts, en aquest debat, en aquest cara a cara que hi ha entre dues persones que comparteixen protagonisme Junts per Catalunya, un a favor de continuar el govern, l'altre a favor de trencar-lo. Hi ha una pregunta, que és que quin paper hauria de jugar Junts a l'oposició en el cas de que s'ha de trencar el govern? Seríeu partidari que donés suports puntuals al govern per aprovar els pressupostos, per exemple, o no? Jo volen s'ho digues i Jordi Sánchez.
Molt difícil, molt difícil fer aquest exercici de futurologia. També dependrà de l'actitud que tingui Esquerra i haurem d'anar veient en cada moment què és el que convé fer. És molt difícil, estem en una situació. De fet, és que si mirem el mapa polític de Catalunya de fa 10 anys i com estem en avui, ha canviat tot tant que fer previsions a un any vista, a 3 sí que serem independents, però un any vista és molt complicat.
A 3 sí que serem independents?
4, no ho sé. Abans del que deien d'Olofeu, jo, d'Olofeu, crec que es va equivocar, bueno, es va equivocar, o s'equivoca la interpretació que es fa d'Olofeu, perquè ell no diu que siguem independents el 29, diu que el 29 és la fi de l'imperi espanyol, i això jo crec que serà per l'efecte dòmino de que nosaltres hem marxat uns quants anys abans, i darrere nostre marxaran els navarresos, els bascos i uns quants més.
Em vas explicar com? Com? La pregunta moltes vegades que es fa és com es farà això,
sí, això
perquè d'aquí
2
anys Catalunya sigui independent.
Només és possible amb una confrontació. L'independentisme ha crescut, i a l'1 d'octubre és un exemple claríssim, ha crescut quan hi ha hagut confrontació. Jo no conec, malgrat que estem en un moment ball on la gent està desanimada, emprenyada, desorientada, no conec cap independentista que hagi deixat de ser-ho. I cada dia som més. I l'experiència ens diu que quan ens hem confrontat, l'independentisme creix. I per tant hem d'aprofitar tots els espais de poder o totes les tribunes per denunciar la homofòbia de l'estat espanyol, no hem de donar recolzament als pressupostos i ni hem de donar estabilitat a l'estat espanyol, perquè ara quan vas per Bèlgica i que hi vaig sovint, doncs et diuen bueno, però si esteu en una taula de diàleg amb ells, si els doneu suport als pressupostos, si ja ho esteu arreglant, ja està encarrilat, en aquests moments creix, i el moment en què aquesta força sigui més desbordants, això serà imparable. Quin serà el detonant que ho farà caure? No ho sé, la vigília que caigués el mur de Berlí, ningú pensava que cauria l'endemà. Pensàvem tots que allò era una realitat inimmutable, inalterable i eterna, i va caure.
Jordi Sánchez.
Sí, no, només sense entrar, diguéssim, en valoracions, no? Déu-lo-feu de l'escolti, en tot cas, però dit això, i no seré jo, evidentment, qui em negui que si demà podem ser independents no ho siguem, no? Però ha dit una cosa que jo la comparteixo. No podem renunciar a cap espai de poder per gestionar la confrontació. I el govern de la Generalitat de Catalunya és un gran espai de poder per gestionar la confrontació. Per tant, no s'entén que el vulguem abandonar quan des de la pròpia Generalitat es pot gestionar aquesta confrontació. Dit això, la pregunta que feia el senyor Basté per no fugir d'estudis, jo no m'imagino que aquest espai que avui representa Junts per Catalunya, amb tot el respecte al que ara diré per l'organització política que m'hi referiré, hagi de ser la nova CUP. És a dir, jo no m'imagino que Junts per Catalunya assumeixi el paper d'estar, diguéssim, fent una política anti tot i sobretot amb el temps que vindrà. És a dir, hi ha una ADN de que precisament vam arribar a l'1 d'octubre amb tanta força gràcies a la revolució dels somriures, però també gràcies a que l'independentisme es percebia com l'opció més útil per molta gent que no era independentista dels anys 80 i 90 per millorar la qualitat de vida, per resoldre els problemes del dia a dia, i això es fa, si pots, governant. És difícil enviar aquest missatge quan tenen l'oportunitat d'estar al govern i abandones el govern. I amb la situació, efectivament, que se'ns anuncia de temporal econòmic que s'està preparant o que ja la tenim en marxa, aquest temporal, podem optar legítimament per fer oposició a tot, per quedar-nos fora de totes les responsabilitats institucionals, però no sé si exactament això respon a l'ADN del nostre espai polític. I, lògicament, també dic, si avui abandonem el govern, tampoc tindria gaire lògica que anéssim a l'oposició per votar tot el que el govern ens proposa. Per tant, realment quedaríem atrapats en una mena del nou land, en una terra de ningú, on no crec que seria molt difícil tenir un nord per poder-nos fer forts avançant cap a la independència.
Per avançar cap a la independència, he dit abans, reitero, crec que el que hem de fer és moure Esquerra Republicana. I està clar, i en l'experiència em remeto, que fent seguidisme a Esquerra Republicana no només la movem, sinó que cada dia estem més ferms i més contundents amb aquesta política de a Madrid ens deien, respecte d'en Rufián, que estan en modo alfombra. Això ens ho deia una... No donaré més dades, era una vicepresidenta del govern. Llavors ens deien, no, estos estan en modo alfombra. I com que estan en modo alfombra, doncs és evident que o provoquem una gran sacsejada, que no. Nosaltres no som la CUP, això és evident, i per tant espero, incito a tothom a votar una cosa o una altra i que no empatem a 1515.
una última pregunta per primer, i si algú ha de fer preguntes breus, sisplau, per aquest debat, endavant. Passi el que passi, tothom ho nega, però jo els hi pregunto, passi el que passi en aquestes votacions que hi ha a aquestes hores, hem de descartar el 100% el risc d'una escissió per part dels perdedors de la consulta?
No la podem descartar, abans ho deia, amb els 10 últims anys el panorama de partits ha canviat tant que res és imprevisible. Jo crec que si ara sortís que sentim el govern, la crisi la tindrem d'aquí 2 o 3 mesos. També és possible que diguem que sortim al govern i que el Pere Aragonès faci una altra rebequeria o li ordenin fer-ho i llavors ens foti fora igual. Tampoc és descartable, no? Jo crec que aquí, ara es plasma amb aquesta pregunta sobre continuar o seguir el govern, però en definitiva el debat és aquell. Volem ser un moviment, ens volem semblar a l'Scottish National Party o volem ser un partit polític i volem ser un PDeCAT 2.0?
Jo responc pel que jo puc respondre. Jo segur que no abandonaré Junts per Catalunya, perquè sóc demòcrata i perquè acceptaré, més o menys a grat, si el conjunt de la militància decidim una preferència que no és la meva. Continuaré creient en aquest projecte, continuaré creient en aquest partit, i crec que això és la riquesa d'un partit. És a dir, si realment ens creiem el que hem anat dient tots plegats, de que en un partit hi caben sensibilitats diferents, tu has d'acceptar en moments en què puguis tenir la majoria i en altres moments que no, perquè jo també ho dic d'entrada, és a dir, jo no em considero amb la veritat absoluta, és a dir, jo tinc unes idees, tinc unes determinades visions, un projecte, amb dubtes i amb algunes certeses molt poquetes, però no n'estic plenament segur que la meva aposta sigui la certa. Crec que és la menys dolenta. Per tant, jo accepto que hi hagi un marge perquè, efectivament, els altres que defensen opcions que no són la meva estiguin encertats i, si guanyen, les acceptaré sense cap mena de problema.
Són les 19 minuts. Joan Gilibert, vols fer alguna pregunta? Sí,
sisplau,
vull fer gràcies.
Una pregunta a tots dos. Vostès què creuen, que Esquerra Republicana prefereix que vos surti sí o no?
Una pregunta.
Jo crec que Esquerra no s'ho creu, perquè...
No es creu el què?
No es creu que sortim. Aquests dies al Parlament parlàvem amb un diputat de Junts, i li anava dient, bueno, conseller, ja estàs preparat? I em diu, ah, què dius ara, si no sortireu, no sortireu. No s'ho creuen. Creuen que al final acabarà sortint, que continuem el govern, la gent convergent que diuen ells.
Jo crec que hi ha una ànima Esquerra Republicana que indubtablement vol que Junts per Catalunya marxi del govern. De fet, aquesta mateixa ànima ja volia que Junts no entrés al govern, perquè Esquerra Republicana aspirava a tenir tot el seu control de poder. I miri, què vol que li digui, tot i que tinc una bona relació personal, però quan el senyor Joan Tardà fa un tuit dient marxeu del govern, doncs a mi m'anima a continuar al govern. És a dir, quan no és el meu adversari Esquerra Republicana, però sí que, òbviament, és un rival electoral que m'agradaria una unitat per anar junts, perquè, malgrat el que es diu, les diferències en polítiques no són tantes, són perfectament salvables, el que ja són altres problemes, però quan, si realment el problema és Esquerra, i veig, si realment el meu problema fos Esquerra, que no ho és, però si ho fos, i veig que m'està dient marxi del govern i és hora, doncs d'entrada jo diria, doncs mira, si vostè vol que me'n vagi és perquè això no és bo per mi, per tant jo no marxaré.
Perdó, Neus Tomàs, perdona, Josep,
Neus. Començo al revés, el senyor Sánchez. Tenint en compte que la sindicatura, que és l'àrbitre del que s'ha dotat Junts, va demanar neutralitat als càrrecs, tot i que després va fer aquesta venda una mica estranya de dir que a títol personal sí que podien posicionar-se, una cosa una mica rara, vostè creu que hauria estat bo que la presidenta del partit hagués fet com el secretari general i hagués mantingut aquesta neutralitat?
No, jo crec que... ahir el president Puigdemont feia un fil de tuit que jo comparteixo absolutament i crec que hem de ser, encara que sigui difícil, hem de ser madurs per acceptar que en tots els partits polítics, en tots, hi ha opinions que no són coincidents entre els companys de partit. És veritat que nosaltres hem fet una consulta que, per la rellevància d'aquesta consulta, això ha tingut una projecció pública i que per això avui estem aquí en Jaume i jo. I pot donar la sensació que potser el Jaume i jo, en els arguments que ens donàvem, que lògicament estàvem forçats també per l'entorn d'un directe en una ràdio, érem de partits diferents. Però no és veritat, tots dos formem part del mateix projecte i tenim un mateix carnet, que per cert no tenim carnet, Jaume, és a dir, físicament no tenim carnet, però...
Això, pregunta-li l'antic secretari general.
Soc jo, no, això va ser una decisió que es va prendre l'executiva de no tenir carnet, perquè avui en dia no feien falta carnet, era un símil, però per això t'ho explico, era grauxisme pur. Però... no sé si ho he entès. Però això mateix. Però dit això, jo respecto absolutament i entenc perfectament no només que la companya Laura Borràs, que també és presidenta del partit, doni la seva opinió, sinó que ho faci tothom qui vulgui. De la mateixa manera que entenc perfectament que el company Jordi Turull, que és secretari general, hagi cregut convenient i oportú per, amb els arguments que va donar ahir, no fer-ho.
Sí, tot i que va dir que no es posaria de perfil i que estaria bé saber per què tenen un àrbitre si després no li fan cas. Al senyor Cuevillas, una pregunta. Vostè diu que posa la independència aquí a la cantonada. Al seu partit també hi ha gent que considera que això d'anar posant dates s'ha vist que era potser un error fins ara. Escolti, què va fer el president Torra per atansar Catalunya a la independència?
No va poder fer res perquè no el van deixar, començant pels propis. És a dir, jo no tinc la bola de vidre per dir si serà el 24, el 25, el 26. Jo crec que arribarà més aviat del que ens pensem, perquè arribarà un moment que la situació és insostenible. Però, com deia abans, només amb la confrontació avançarem cap aquí. També, respecte del que parlàvem abans, crec que és molt sa que tinguem aquest debat. Demostra que Junts va néixer com un moviment diferent als partits polítics, tot i tenir ni cos de partit polític, perquè els partits polítics normalment doncs, hi ha algú que a la cúpula militar o eclesiàstica té una posició de mando, ordena i tots els altres acaten.
Perdoni, Cuevillas, és que no m'ha contestat. Qui no el va deixar el senyor Torra avançar cap a la independència?
President Torra esperava el momentum i l'esperava de forma molt clara quan sortís la sentència, que ja sabíem que seria condemnatòria. Jo vaig pronosticar de 8 a 12 anys. Alguns dels advocats em deien ala, on vas, eh? Em vaig quedar curt, va ser de 9 a 13 els anys que van caure. I llavors ell volia aprofitar, va intentar lligar-ho amb els partits polítics i no va tenir recolzament ni dels seus.
Mm-hmm. Pregunta Josep Martí.
Ho ha explicat al seu llibre, eh? No desvetllo cap secret.
Mm-hmm. En els partits polítics és veritat que hi ha famílies, accents, idees diferents que s'agrupen sota un paraigües més general, però hi ha el mateix, aquest paraigües general és prou ample per a cobrir tothom. A dir, a mi m'expliquen, si vostès creu el que diu, senyor Cuevillas, i creu que realment està en un moviment i no en un partit.
Això és el que intento.
I que de veritat el que hem de fer és fotre el barret al foc, perquè la independència és per l'any 25, en un escenari en què com a mínim la meitat del seu partit no està en aquest escenari, el partit majoritari en aquests moments, Esquerra Republicana, no està en aquest escenari, la CUP no està en aquest escenari, i fas una manifestació per fer celebrar l'1 d'octubre hi van 10.000 persones, al marge de com se fa això que vostè diu de la independent. A dir, vostè, si queda la militància li diu a vostè que s'han de quedar al govern, vostè com se podrà mirar al mirall sense trencar aquest carnet virtual que no té? Quin viatge mental haurà de fer el dissabte per poder mantenir un acte de diputat d'un partit que li fot una bufetada a la cara i li diu, escolta, tot això que tu dius és fullaraca. I, per tant, anem a lo serio, que és governar. És a dir, vostè marxarà el dissabte a la tarda si...
Jo el dissabte marxaré cap a l'Estartit a fer una immersió, que l'aigua del mar està molt calenta, per desconnectar una mica, que a base no hi ha taurons. Jo vaig entrar en aquest moviment, que per mi és un moviment, de la mà del president Puigdemont. President Puigdemont, per cert, que no s'ha posicionat, però com és evident, tot el seu entorn més immediat, hem dit de forma molt clara, des del Jami Matamala, l'Alai, el Rius, la Madrenes, la Geis, jo mateix, que en Sarri, que s'ha de marxar de govern. Vaig entrar a aquest moviment de la mà del president Puigdemont, com tanta gent també que venia de Convergència i de PDeCAT, gent que venia d'altres cultures, sigui d'Iniciativa, d'Esquerra, del PSC, de Demòcrates, gent que no veníem marxistes grouchians, gent que no veníem del lloc, i per tant estaria atent al que faci el president.
La mateixa per al Jordi Sánchez, és a dir, si això es convertix en un partit quijotesco de fotre el barret al foc, venint d'una cultura política tan diferent, la convivència és possible? És a dir, tu pots conviure políticament amb el discurs del senyor Cuevillas a llarg termini, Jordi?
Sí, perquè crec que aquest discurs no té recorregut i estic segur que l'acabaran modulant, perquè si acaba guanyant el no, acabem abandonant el govern. Estic convençut que en un temps raonablement curt es veurà la dificultat de fer acció política i, per tant, aquella solució que estic convençut de molt bona fe, Jaume i tants altres companys de Junts per Catalunya ara defensen, segur que la modificaran, perquè és que la pregunta és què fem el dia després d'abandonar el govern per treballar per la unitat independentista, perquè sigui més fort el moviment independentista, i per guanyar posicions, certament també com a Junts, perquè estem convençuts que nosaltres som millors, per això estem a Junts i no estem a altres partits, que els altres partits, no? I com que crec que això, si s'acaba abandonant el govern, es veurà molt ràpidament que no té recorregut, també estic convençut que la intel·ligència política que la tenen de tots els companys que avui creuen que és millor abandonar el govern, modificarà i tornaran a entendre que abandonar les institucions, abandonar l'espai de confrontació que ens donen les institucions, és abandonar un front contra l'Estat que no té cap mena de sentit ni des d'una perspectiva tàctica ni molt menys estratègica.
Vicent Sánchez?
Està molt bé el que vostès diguin que faran l'endemà, que faran després de dissabte, per exemple, o quan se sàpiga el resultat definitiu, però vostès, i em perdó, però no són ningú, vull dir, són dirigents destacats del partit, però no són destacats i persones públiques de solvència, prestigi i trajectòria reconegudes, etc. Però, clar, una cosa és això i una altra cosa és la presidenta i el secretari general del partit. El secretari general del partit, Jordi Turull, no ha pres posició en aquest debat, segons la premsa que he llegit avui per ahir, perquè l'estan protegint. La presidenta del partit, Laura Borràs, sí que ha pres posició clara. No és igual que una persona com vostès, a l'endemà diguin, hem de continuar, que una persona que té un càrrec molt important des del partit quedi esmenada per la militància en un tema que és clau. I aleshores la pregunta és, això es perjudicarà? La perjudicarà? Es perjudicarà molt a vostès? Evidentment, ella no pot respondre l'endemà com si no haguera passat res.
Jo crec que el més perjudicat serà Esquerra. No m'agradaria estar a la pell d'Esquerra. Ells no s'ho creuen, però si decidim sortir del govern, Esquerra haurà de fer uns equilibris. Quan s'acosten eleccions diuen que són independentistes, però hauran de fer, amb mesos pactant amb Comuns i amb el PSC, donant recolzament al PSOE, a canvi de menys que nada, perquè retrocedim amb tots els factors. I, per tant, jo el que espero és que aquesta sacsejada provoqui que les properes eleccions, veurem quan pot aguantar el govern amb aquestes amb aquesta situació, que les properes eleccions Junts tregui el moviment una força electoral molt important i que els que avui pensen una altra cosa siguin ells els que canviïn d'opinió.
Però la senyora Gavilla és la pilota que li en Ceballó era de futbol, no de bàsquet, eh?
Sí.
Jo li estic
no, bàsquet en a mi no, que no.
No, i tant. No se sap mai. No.
Hi ha molt bons bases, eh?
I tant.
No dono ni per bases. No,
sí, tant.
Quan m'ha dit que com es mirarà el mirall, diré, home, de puntetes, com sempre, no?
I tant. Jo el veig.
Jo sóc grouxia.
Sí, home, sí.
Hi havia un base molt baix a l'NBA.
Exacte.
Quan dius molt baix, deu ser 1,75 m.
No, més o menys. Com vostè.
No.
Ara seriosament...
Hauria de ser d'infantils.
I ara, seriosament, i dins de la colla aquesta... No, home, no infantil, no, per l'amor de Déu. Bé, ja sí que veig que l'escola grouxiana fa efectes.
Home,
però dit,
afortunadament.
Però dit això...
1,68 m.
Eh?
1,68 m.
Passa.
Un centímetre.
No, de jove potser sí que ho feia, ara ja no.
Ah, bé. Jo li pregunto, no per Esquerra, que evidentment...
Més vaig quedar... al costat de la Laura Borràs.
Sí, això ja és. Això és la processó del Corpus. Jo no li deia que em diguera vostè que president d'Esquerra, sinó li dic que era necessari que la presidenta del partit prenguera aquesta posició tan clara, i dos, si això, que és una esmena a la totalitat en un tema clau, la pot afectar.
A veure, l'executiva que vam tenir dilluns, i no desvetllo cap secret, es va donar llibertat de vot. De fet, jo pertanyia a la sindicatura i vaig demanar, i m'ho va preguntar expressament el nostre secretari general, si preferia marxar per no haver de ser neutral, i per tant ens van donar llibertat. El que es va dir, després ha fet una nota, que és la que ha generat la confusió que deia la Neus, el que es va dir és que no es podien fer posicionaments des d'òrgans, és a dir, l'executiva del Maresme no podia estem a favor de seguir o continuar el govern per el president de l'executiva.
Però si no ho dic per això.
Pot dir-ho, eh?
Ho dic per les conseqüències.
La Laura Borràs, com en Jordi Turull, que ho anava a fer, i també penso doncs, que al final l'han protegit, tenen perfecta llibertat a dir això. Perquè aquí estem tots, i amb això coincidim, estem tots creient fer el millor per Catalunya, i els que som membres de Junts, també pel nostre moviment. Tenim visions estratègiques discrepants, això. Què passarà amb el futur? No ho sé. Perquè és a dir que mirem 10 anys enrere i per tant això pot donar moltes voltes. Jo ja ho he dit, jo em vaig apuntar amb un no havia era més intel·ligent de més jove i no havia militat mai a cap partit polític. Tenia mala imatge quan estava fora, ara que estic a dins la tinc pitjor, i llavors vaig apuntar pensant que això era un moviment. En funció del que passi, no sé què és el que faré. No descarto res, però és que crec que ningú pot descartar res, no? Jo el que espero és convèncer, veig que Jordi Sánchez ha començat més en contra d'això i ha acabat somrient-me, per tant crec que l'he mig convençut i has votat ja, Jordi, o no?
No, encara no he votat.
Encara estic a temps de convèncer.
Però... Informàtics, eh?
No, ja s'ha arreglat.
Ja s'han arreglat, sí.
M'agradaria que em contestarà vostè també, senyor Sánchez.
Què votarà?
No, això ja ho sabem, no? Si no, què fa aquí?
Sí, abans del debat i escoltar-me a mi.
Sí, però ja ho mateix he de dir que no et portis engany, eh? No m'has convençut gaire, eh? Però, no, el meu serà un sí convençut, però anant a la pregunta, i que està bé que fem allò grouxisme tant com puguem, però per no defugir la pregunta que ara em plantejaves. Jo ho he dit abans, jo crec que ho explicava ara també en Jaume, la llibertat de tots els militants en una consulta d'expressar-se, i evidentment ara el que no està en joc en el debat és què passarà el dia després amb aquella gent que té responsabilitats, que d'una manera molt, molt noble han transmès la seva opinió d'una manera molt responsable i també noble en tots dos han decidit callar. Jo crec que el debat avui no el tenim aquí i per tant jo no vull en aquests moments apuntar ni especular res. Jo crec que el que hem de fer és que aquesta consulta surti el sí, però que en cap cas sigui un element de debilitament o d'enfrontament. I crec que l'executiva, de la qual jo no en formo part, segur que el dilluns sabrà fer una reflexió responsable, sabrà interpretar col·lectivament, i tothom amb la generositat de sempre tornarà a treballar per fer fort aquest projecte.
Escolta, ho deixarem aquí, que són les 25 minuts. Els agraeixo molt que hagin vingut tots dos, excepte aquest cara a cara. Ningú
ens va, ni Jordi Sánchez, ni Alonso Cuevillas, no van posar cap problema per venir, i els vull agrair molt que ens hagin acompanyat aquí al món a RAC1.
Perquè no sabíem que estava vostè, si no haguéssim dit que no venia.
Va, jo m'ho temia, Per cert, deixi'm dir que hi ha un jugador més baix que Espatweb, i un oient que es diu Oriol, que em fa arribar que hi havia un jugador que es deia Maxi Boaks, que va jugar 14 anys a la NBA, concretament al Charlotte Hornets durant molts anys, i que va fer 1,59 m.
Bé, doncs si deixo la política ja tinc una alternativa vital.
El dilluns ja sap què pot fer, si ja això no acaba d'agradar.
Gràcies, i que hi hagi sort. Per cert que des del partit ens diuen que la consulta a la militància s'està desenvolupant en total normalitat i no hi ha ara cap problema tècnic. Hi ha hagut dos moments de col·lapse a les 12 de la nit i a les 8 del matí, com a conseqüència de l'alta participació. Els problemes tècnics han estat a la votació dels consellers nacionals i ja han estat resolts.
Són gent molt responsable, si votem a aquestes hores.
Sí. No, això allò de si ens devem ben d'hora, ben d'hora.
Sí, sí,
però per quina vam anar a dormir? Que si algú es lleva a les 12...
Els que se'n van a dormir volem votar en aquell moment i els que es desperten i volem votar en aquell moment.
Les dues ànimes de junts.
Que fan piulades a les 4 de la matinada.
Sí, oh, i tant. Moltes gràcies, Jordi Sánchez.
Molt bon dia, gràcies.
5 minuts i 2:15, un segon.